Idò, veurem si avui podem recuperar aquest programa Minut de Ciències. Són moltes col·laboradors que aquest dia ja ens esteu demanant poder tornar a fer programa a la ràdio. Això és molt positiu, tots en tenim moltes ganes, és bona per això hem d'anar a poc a poc i ja us anirem informant. De moment, anem fent això, programes especials, programació especial, i és el que fem avui amb aquest Minut de Ciències, perquè en tenim ja dos de programes preparats. Avui un amb aquest horari un poquet diferent, perquè el programa normalment és els dijous, però en aquesta setmana el feim en dimecres. I un altre per la setmana que ve. Avui connectam amb la Carme Oliver, que és a Barcelona. Carme, bon dia, com estàs?
Bon dia.
A veure si les tecnologies mordeixen, ja us vull comunicar.
Sí, ja m'ho trapo un poc rara, però bueno.
Ai.
Bé.
Sí, jo te sento, sí com te sento. Però bé, estic segura que nostres veïns te senten un poc millor, així que podem anar fent. Carme, primer de tot, el confinament t'ha agafat a Barcelona. Ten compte molt com estàs i com ho vius?
Bueno, supos que més o menys com tothom. Aquí pues tancada i després sortint quan me deixen sortir. El que passa és que Barcelona buida és molt rara. Me sents?
Sí, sí, i tant, ja m'ho imagino, perquè Barcelona...
Perquè tenia una ciutat gran, completament silenciosa, sense cotxes, sense motos, sense persones. És una mica estrany, és distòpic. Però bueno, ara ja surten més i ja se senten els nens i ja és diferent. I ja estic bé perquè tenc una casota, que tenc una petita terrassa i això ha estat la meva salvació, la terrassa, pues... mirant l'aire.
I relaxar-se i descansar, no?
Bueno, molt cansada no he estat mai, però estic aquí. Sí, supos que com tothom, tampoc no una cosa massa especial. Si m'hagués agafat a Mallorca, més o menys també hagués fet el mateix, estar tancada dintre nostra i sortir per anar a comprar. I ja està, no.
No, i ara, a nivell científic, aquest mes i mig o un poc més, supos que demà va passar coses, o que coses demà va passar, però només hem xerrat de monotemes, no? Ens hem fet com estès amb que és un virus i com funciona la
sexualitat. Sí, no? Sí, ha estat un poc massa, però bueno, de fet, jo el que volíem explicar avui, perquè com s'està tant en los tests i que si els futbolistes se'n fan i que si hi té, si són, que si no són, si són malos, si són buenos, doncs pues volia parlar un poc d'això i la setmana vinent la Nicole pues, parlarà de la vacuna, que és el que realment mos donarà que aquesta malaltia no vagi en vent.
Exacte, que tots estan esperant, mos xerra de la vacuna, n'hi ha que diuen... Després surt un titular que et diu tal, l'empresa està per davant i ja comencen experiments amb humans. Ja fa un any i mig que no arribem a saber. Menys si no el Nicole mos aconsegueix aclarir qualsevol cosa la setmana que ve.
És que passa una cosa, tant amb la vacuna com amb els testos i tot això, i medicaments, han començat de zero. I aquí és quan se veu la importància que existeixin els laboratoris d'investigació, que estiguin actius, que no vagin només al guany de l'endemà, perquè s'ha partit de res, vull dir, sense saber res i bueno, massa s'ha fet en realitat. Cada vegada se van perfeccionant més els sistemes, però, bueno, encara les coses tampoc no són perfectes. I cada laboratori, evidentment, vol dir que és el primer en fer una cosa per tenir la patent, però això és una altra cosa.
Clar, també hi ha la part econòmica. Però bé, de tot això ens arreglem la setmana que ve, Carme, avui més tard m'ho xerràs també, m'ho xerràs del tipus de test, que també és una cosa de la que no estan molt pendents, que tothom té ja...
Sí, perquè... És molt important perquè amb el test te determina molt diagnosticar en quin moment la població pot estar més restringida, pot tenir vida més lliure, quan pot assistir un moviment. Vull dir, fa de test, de veure en quina situació està la població, que això és l'epidemiologia famosa, que un epidemiòleg surt i te diu ara se pot fer això o ara no se pot fer. De fet, en els tests, el que es mira és si tens el virus o si l'has tingut. Són les dues coses que mira i, evidentment, segons el que vulguis saber, utilitzaràs un o un altre. Això indicarà en la població, si hi ha una part que és individual de saber si tu l'has tingut o no l'has tingut, és en la població que te dona la taxa de contaminació d'aquesta població, la velocitat de transmissió, si hi ha immunitat de grup, i amb aquesta informació, que tampoc no és molt perfecta per el que tenim ara, pues se poden fer previsions. Pues, la gent pot sortir, la gent no pot sortir, tu te pots anar a la peluqueria, te pots treure la mascareta, val més que no te treguis la mascareta, bueno, tot aquest tipus de coses.
Molt bé, i de Becquiam, començant per principi, però el volia saber primer del virus.
Sí, perquè clar, per veure com se fan aquest test, primer has de saber que és un virus, perquè actues damunt un virus. Però és que més o menys tothom ho sap. Però quan dius que és un virus, pues un virus és un virus. És una classificació en si mateix, vull dir, que és un virus, pues un virus. És com dius que és una pedra, pues una pedra. No està viu, però tampoc és inert. O sigui, queda una cosa entre dues parts. Té material genètic, però no té metabolisme, necessita una cèl·lula per subsistir. I, però sí que reconeix, evidentment, reconeix a quin lloc se pot ficar. Per tant, no està viu perquè no té metabolisme, però no deixa d'estar viu perquè té material genètic i fa una resposta al medi.
I sí, però no fa res. Però no, això que... És un sí, però no.
Bueno, és ell mateix.
és
un virus, que li hem de fer. No sempre és dolent, el virus. En realitat no fa res, fa fer còpies d'ell mateix a una altra cèl·lula. Es fica de dins, incorpora el seu material genètic, té una petita molècula d'ADN o d'ARN, i fa que aquesta cèl·lula deixi el que està fent i se dediqui a fabricar cobertes i el seu material segons les seves instruccions. O sigui, que aquella cèl·lula se comença a fer virus. Uh-huh. I quan ja n'ha fet molts, se trenca la membrana, surten aquests virus i se'n van a infectar altres cèl·lules. És molt divertit, en realitat. Passa molt bé, això. De fet, la cèl·lula ha de tenir unes proteïnes receptores, un lloc per on pugui penetrar el virus. Si no té aquestes proteïnes receptores, el virus no hi entra i no passa res. De fet, en el cas nostre del Covid, les cèl·lules que tenen receptors perquè puguin entrar són bàsicament les del ronyó, les del budell i sobretot la del pulmó. Per això és que s'adonen pues, tantes resultats respiratoris i tantes molèsties respiratòries.
Les altres també cèl·lules... pot entrar per els ronyons i els budells, no només per el pulmó.
Ai, també pot afectar cèl·lules del ronyó i del budell. De fet, encara s'estan amb estudis i se continuen fent, perquè cada malalt té la seva casuística. Evidentment, n'hi ha molt més que tenen patiment de pulmó, però no és l'únic.
I quan xerres aquestes proteïnes, des d'aquestes cèl·lules, del ronyó, del budell o del pulmó, que envolta la membrana de les nostres cèl·lules, el que ens protegeix de l'exterior?
Sí, aquesta membrana que separa, que fa que una cèl·lula sigui individual, diguéssim, que aquí hi ha una cèl·lula i té la seva membrana, i una altra i la seva membrana. Aquesta membrana no és inerta, aquesta membrana té receptors de diferents tipus, que fa que facin la seva activitat, que reconegui on està, si n'hi ha més al costat, si n'hi ha menys. I aquest és una manera de comunicar-se. Les cèl·lules estan comunicades constantment en l'exterior i comuniquen coses cap a de fora. De fet, nosaltres som com una associació de cèl·lules i les cèl·lules van fent les coses que hagin de fer. I llavors, les proteïnes són el més específic. I llavors, segons quines proteïnes se poden utilitzar com a clau perquè entrin coses desitjables o no desitjables, en aquest cas, no desitjables. No sé si m'he explicat.
Sí, tant. Sí, com que tenim la paret i la paret hi ha la porta i hi ha la clau i ho...
Exacte, i si resulta que un virus en concret té la clau, doncs pues va i entra, si té una clau per escuda. Altres sí, cèl·lules no
tenen un... infantil.
Sí, bueno, és així. Llavors, en el cas nostre, aquest virus que estem cansats de veure la seva imatge, que la molts coneixem de memòria i li somiem, que és una esfera amb unes punxetes, doncs pues aquesta esfera és lipídica, és de greix. Per això el sabó i l'alcohol serveixen per desfer aquesta coberta, però s'ha de frotar. El millor de tot és el sabó, sabó de deveres, no aquestes coses que pareixen jabón, no, el sabó de tota la vida, i alcohol. Tinc que dir una cosa, hi ha pot d'alcohol, que si beus alcohol no els estàs matant perquè has de fregar. Vull dir, per molt de gin tònic que prenguis, no estàs matant cap virus, eh?
Dic, perquè allò que va dir que va entrar fa una setmana que va escandalitzar a tot el món, deia, a menys si podien posar desinfectant d'un pulmó de qualsevol manera, tampoc.
No serveix perquè s'ha de frotar. Per això te diuen que has d'estar molt de temps rentant-te les mans. Clar. Que has d'anar frotant perquè si no frotes no arribes a rompre aquesta membrana, diguéssim.
Molt
bé. Bueno, i ara anem a lo que ja és més específic. Aquestes espines de la superfície, els que dalt tenen com una cosa redoneta, això és el que se'n diu l'estructura S. I aquesta estructura S, aquesta part redoneta damunt l'espina, encaixa a la perfecció en les proteïnes receptores d'aquestes cèl·lules que hem dit abans, del ronyó, del budell i sobretot del pulmó. Aquestes proteïnes receptores se diuen ECA2. O sigui que si se troba un virus, aquesta estructura S, en l'estructura ECA s'ajusten, i és el que hem dit abans, s'obri la porta. Obri la porta i l'ARN del virus passa de dins.
Aquesta informació genètica.
S'obre com un canal i entra. I la cèl·lula aquesta va creant estructures víriques noves i quan té moltes, quan en té mils, se trenca la membrana i aquestes mils surten a fora i tornen a infectar unes altres cèl·lules.
I ja està, ara que passa el que s'ha fet el virus. No? Obrir la porta, entrar de dins, reproduir-se, rebentar la paret de qualsevol manera i tornar a
començar.
Ja està.
I ja està, i això se va estenguent. I
això,
pot arribar...
de per si això, tampoc no és malèfic ni a... No sé, és química pura, això és el que ens pot donar tantes complicacions que ens pot posar, mare, Déu-n'hi-do. El més fet que això tan petit pugui entrar a una cèl·lula tan petit, li pugui rompre la membrana i se pugui començar a
produir. Escampar, sí, per col·lapsar l'organisme. Però tenim una sort, nosaltres, perquè si no ja no existiríem com a espècie, ni les altres tampoc, que tenim un sistema de protecció, que és el sistema immunològic. I llavors, clar, com millor tinguis el sistema immunològic, més protegit estigues. I llavors, Aquest sistema immunològic té diferents tipus de cèl·lules que reconeixen el que és intern i el que és extern. Quan tens una cosa que no és teva, se posen els linfòcits i diuen tu què fas aquí de dins i ho volen treure de fora. Primer tenim una, primer surten els linfòcits T que detecten exactament aquesta estructura S i se col·loquen a sobre. Quan l'ha reconegut exactament, dona ordres a un altre tipus de molècula que se diu linfòcits B perquè faci els anticossos, aquests famosos anticossos que inutilitzaran el virus. Aquests anticossos són alliberats a la sang, es troben en les estructures S del virus i s'enganxen i el deixa marcat.
Clar, no és immediat, no és que la reconec i que se talenta amb el menjar, la destrueix, no.
Una, perquè tenen en compte que després podríem atacar fàcilment les nostres pròpies cèl·lules, podríem haver molt d'errors. Vull dir, per això aquest sistema és una mica en cascada.
És important dir-ho perquè creix després, quan ens parli del test, per això necessitem aquest temps, no? Fins que el cos detecta aquest virus i fins que comença a crear els anticossos, no?
Exactament. Si tu tens un test per reconèixer el virus, doncs quan està el virus. Però si tens un test de reconèixer anticossos, és el que se'n diu la finestra, s'han d'esperar uns dies, hi ha uns dies entre la infecció i que hi ha anticossos que no se detecten, que surt negatiu, que són un dels falsos negatius.
Després. Ara m'he avançat un poc. Però, sí,
no, està molt bé. No? Sí, perquè moltes vegades et dius, és molt important amb el test saber bé, que té la dificultat, a quin moment se fa. Perquè segons a quin moment se fa, detecta o no detecta. I llavors s'enganxen, que això és molt divertit, perquè aquests anticossos s'enganxen a les estructures S, en aquestes bolletes del coronavirus, de la corona, i llavors sap qui surt. Uns altres, que se diuen macròfags, que són molt grossos, fagociten el virus marcat, o sigui, l'envolten i el sacruspeixen.
Ja ho menjat.
Ja no en queden. Han desaparegut. Per això han d'estimular molt el sistema immunitari, hem de prendre vitamina C, vitamina D, hem de prendre el sol, hem de menjar bé, hem de dormir bé, hem de riure i totes aquestes coses. Bé, primer es fabriquen uns anticossos, que se diuen M, una globulina M, que donen aquesta resposta immediata, marquen, va el macròfag i el que se menja. I després fabriquen uns altres, que són de immunoglobulina G i GG, que són de memòria. Aquestes es queden dins el cos. Aquests seran la base per poder fer vacunes.
Ah.
En el que actuen les vacunes. O sigui, aquests queden dins del cos i ja queden allà.
Per exemple, normalment quan tenim uns anticossos d'un virus el tenim sempre?
Sempre és que això depèn, no se sap si dura mesos, si dura anys o si dura sempre, això depèn. Saps que en les vacunes de vegades te diuen aquesta necessita un recordatori?
Uh-huh.
És perquè no dura tant de temps, i altres una vegada que la te posen ja és de per vida. Quina és la importància? Que quan tens una nova infecció, en lloc de passar per tota aquesta cascada que han dit, aquesta finestra que dura, primer l'infòcit T, després el B, després... Aquest ja ho fan d'immediat, perquè ja hi són. Ja no s'ha de reconèixer, ja no s'han de fabricar, ja hi són. I llavors pràcticament no saps ni que hagis tingut malaltia, ni que la tinguis, ni res. En quant entres, queden desfets.
Ah, massa cosa, com aprenent de tot el que li va entrant de l'exterior, aquesta memòria, que no deixa de ser memòria química, no?
No, és memòria, és un sistema de memòria. Per això moltes malalties que han passat quan gent ha viscut en medis molt estèrils no ha desenvolupat diferents tipus d'anticossos i llavors està més propensa a agafar malalties. Això és el fet.
Bueno, no tenim tot anticossos de memòria, exacte.
Sí, convé tenir-ne. I llavors són les proves de detecció. Les proves de detecció que detecten és, si tens el virus, que és la fase aguda, si en aquell moment estàs malalt, o si tens anticossos. O sigui, que la tens ja disminuint o si l'has tinguda. Són dues coses diferents. Hem de detectar si estem o hem estat infectats. Els tests, el tipus de tests que se fan, el que importa és que siguin molt sensibles, o sigui, que detectin molt, amb molta fiabilitat, i que siguin molt específics, perquè potser se poden confondre amb altres virus que puguen tenir passejant, perquè sempre en tenim. I això és important fer-ho a nivell individual per tu saber si tens el virus o si l'has passat, si t'has immunitzat, com a nivell poblacional per saber aquella població en quina situació es troba. Si te trobes en una situació de molt de malalts, han de prendre unes mesures, o si la població ja està molt immunitzada, ahí se fa l'efecte barrera. I ja no se necessita, això és vital. I s'obtenirà per un test o un altre en funció de lo que vulguis obtenir, de lo que vagis a cercar en aquell moment. Bueno, un tipus de test. És la detecció del virus, el que se diu proves moleculars. Aquesta, la més, que és molt efectiva, és bastant sensible, són els famosos PCR.
Què és això del PCR? Ho daim, ho repetim, ens sentim a xerrar, però ni sabem de què són les sigles, ni què és exactament, a veure.
Pues el PCR és una tècnica de detecció de virus que detecta el virus, si el tenim o no. És que és complexa, perquè es va agafar el material genètic del virus, si el troba, amplificar-ho per estudiar-ho. Llavors, clar, això s'ha de fer en unes condicions de laboratori, la gent ha de saber bé el que fa, la gent, el personal ha d'estar especialitzat, s'utilitzen reactius químics que a vegades són difícils de trobar, no tenim, estem acostumats com que hi ha de tot, no hi ha de tot, són coltant, hi ha rares, vull dir, no és tan fàcil de trobar.
Això ho vam aprendre... Carme, això ho vam aprendre tot d'un a l'inici de la crisi, que no tenim de tot, perquè en dues setmanes, en una setmana, no teníem ni gel de mans.
No teníem res.
Sí, no teníem ni alcohol i mos pensàvem que...
Alcohol
volen quedar-se'n, això. Jo, en un moment que no em vaig veure les farmàcies, no va durar molt, però me'n record que...
Aquí a Barcelona no n'hi ha, no en cerquis perquè no en trobes.
Imagina't, no, per algo tan concret com un PCR.
Bueno, pues, això detecta la presència del virus. I la presència del virus a la població és molt important en el control de la pandèmia perquè calcula la taxa de contaminació que té la població i la velocitat de transmissió. Si hi ha molta gent que en aquell moment està malalta. Evidentment els recursos que s'utilitzen són diferents, les decisions són diferents. Llavors, per fer-ho es fa amb un bastonet, un escobilló que li diuen, la gargamella on es nas, hem dit que el que interessa és el codi genètic, l'anàlisi, el laboratori dels hospitals o màquines lleugeres semiautomàtiques, ara Fernando Simón va dir que a partir del dia 11 tots els PACs tindrien mecanismes per fer els PCRs. Que això és molt, perquè has de reforçar els PACs, has de dur material especialitzat, has de dur gent que els sàpiguen utilitzar, vull dir que no és una cosa tan fàcil de fer. Per tal de que en quan una persona tingui símptomes, a les 24 hores o 48 hores tot d'una se li faci el PCR, per saber si realment com està la població en realitat. Tenint en compte que a partir d'una setmana que t'has infectat, el PCR ja no és fiable. Per tant, s'ha de fer ràpidament. El resultat, per això se diu que els 24 o 48 hores, perquè si passa més temps, pues ja els resultats no són gaire fiables. I tens els resultats entre 4 hores o una hora i pico. Això ja, quan van perfeccionant la tècnica, cada vegada tindrem aparatos que ho faran a menys temps i més ràpid. És bastant sensible si se fa en el moment que és adequat. Si no, pues ja s'hi perd. Veurem si és vera.
Perdona que t'interrompi, també té un cost més elevat que els altres tipus de test, no?
Evidentment, és car. És més car i ho ha de ser. Perquè tens aquests reactius químics difícil de trobar, has de tenir sistemes informàtics, la gent ha d'estar formada, s'ha de fer, vull dir, hi ha molt de gasto. Ara veurem que per fer un test normal, que volen fer així, de temps ràpid, és com mirar si estàs embarassada o no amb una tireta. Vull dir, la diferència és molt grossa.
Sí. I una cosa que volia anar fa una estona era, per el que vas dient, per poder fer aquests PCR, algú va haver de ser el primer en descodificar genèticament aquest virus? Han fet la seqüència genètica del virus?
Sí, això ja es va fer al començament de febrer, el descodificar el virus per un genetista relativament senzill, però després que fem aquesta descodificació ja no és tan senzill, vull dir, després actuar. Però sí, és el que se fa, perquè té ARN, no ADN, i llavors s'ha d'amplificar, s'ha de replicar, s'ha de transcriure, vull dir, és una cosa una mica treballosa, no dic tampoc complexa, però sobretot és treballosa. Per això és car i per això és més lent. Però també és més precís.
La primera feina bàsica que s'havia de fer per després poder anar fent tots els anàlisis de tota la població del món. No sé si van ser xinesos que van ser els primers a donar-se'n del virus, no sé si va d'allà on va sorgir, que degueren fer aquesta primera codificació genètica del Covid.
Sí, de fet, si treballéssim, ja que som tan globals, si treballéssim més globals, això és quasi instantània. En el moment que surt un virus nou, ja hi ha molts laboratoris que ja ho estan mirant. Saps? Vull dir, el que passa és que n'hi ha que ho troben antes, altres que ho troben després, altres que diuen un pont de mentides, diuen ja l'ho he encontrat, però no és veritat. I bueno, hi ha de tot. Ara s'han d'anar una mica alerta. Sobretot en els que se fa molt d'autobombo, segurament és una mentidota, i el que vol és pujar la secció en sa bossa, i pues ja està bé, pues ja t'hi ha guanyat.
Una altra
que és, si anàs bé, és molt ràpid i és massiu també per veure si tens el virus, és utilitzar l'antigen, aquesta substància S, detectar-la. També s'agafa amb un bastonet, fabriques un anticòs sintètic en el laboratori i mires si s'acopla o no s'acopla. El que passa és que la fiabilitat per ara és molt baixa. S'estan intentant fer avaluacions de lectures fluorescents i coses d'aquestes perquè tindria avantatges, perquè és molt ràpida i molt massiu. O sigui, molt ràpidament podrien saber si tens el virus o no, però la veritat és que no està sent molt fiable. De fet, recordo aquells famosos 50.000 tests baratos, fallidos, que varen dir que no s'havien enganyat, jo què sé què. Pues el que havien comprat era aquests, i el que va comprar de coneixement científic ni un, ha dit, per a mi, i además són baratos, pues bueno, i el que passa és que mirava una cosa que no era el que havia de mirar. S'havien de considerar com a complementaris i no... Que quan t'agafen al principi tampoc no se sent molt les coses. En el cas de comprar li diuen tu compra tests i aquell, mira, posa tests, diu compra. En fi, espera que aquest de l'antigen se perfeccioni, crec que és difícil de totes maneres, perquè llavors seria una alternativa al PCR molt important. Però no hi és, encara no hi és. Després tenim l'altre tipus de test, que és la detecció d'anticossos. Veure si tens la malaltia al final o si l'has tinguda. Són el que se diu proves serològiques, perquè aquí el que utilitzes és la sang. Els anticossos viatgen per la sang. Llavors s'agafa una massa de sang. Recorda que hi ha dos tipus d'anticossos, l'M d'acció immediata i l'IG que és de memòria. I el que ja he dit abans, que tarden un dia després de la infecció i hi ha aquesta finestra de dies que estàs infectat però no tens anticossos.
I per tant surten aquests falsos negatius.
Surten aquests falsos negatius. O igual
però, passa amb el canvi, aquests poden ser molt pràctics per fer anàlisis poblacionals ara que ja fa un temps no, que circula el virus.
Sí, no, aquests són molt, molt, molt útils. Són molt útils perquè, a més, és el que t'he dit, t'indica la immunitat de grup. De que si anem a veure, com més gent tingui anticossos a la població, fa efecte barrera. Vol dir, si jo tinc anticossos, jo no agafaré la infecció. Per tant, la gent que està de vora jo ja no l'agafa.
I no l'escapa.
Jo faig com una barrera de taxa d'infecció. Això és el que se diu la immunitat de grup. Que és per el que serveixen les vacunes. Com més gent estigui vacunada, menys s'agafa una malaltia.
Per això molt de pit se diu, quan tu d'antivacunes serren, de que ai, jo no he vacunat el meu fill d'això, però tampoc no ho agafa, però potser no ho agafes perquè el 90% sí que estan vacunats i estan fent de barreres.
Exactament. Diu, no l'agafa, perquè els altres tenen immunitat de grup.
Clar.
Però si ningú s'ha posat la vacuna, si ningú s'ha parat la vacuna, ja veuries tu si ho agafava o no.
Carme, tenim 3 minuts. I tenim aquests altres tests que
Això ho direm ràpid. Aquest, el més comú, que és aquest que t'he dit que se fa com si fos un test d'embaràs, en aquest cas no distingues si tens un tipus d'anticossos o un altre. És quantitatiu, indica que tens anticossos. I aquestes que se fan a futbolistes i que se fan tot això. Que és una tireta, i en lloc de mirar si estàs embarassat o no, mira si tens anticossos o no. És la mateixa, és una tireta, poses una gota de sang i ja te surt una, si te surt la T, és positiu, i si no te surt la T, no ho ets. I ara és un més complex, que se diu ELISA, aquí sí que te determina si tens un tipus d'anticossos o els altres. Aquest és el que donarà l'índex d'immunitat de grup.
Uh-huh. I aquest, si t'ha fet un positiu d'aquest, necessites després fer també un PCR per saber si estàs curat del tot o no?
Bueno, en realitat, si tu ja tens, si tu ja tens anticossos de memòria, ja vol dir ja que ja l'has passat, si tu vols fer un PCR, però vull dir, no està... A més, ja no te serviria, perquè ten en compte que el PCR només serveix la primera setmana que t'has infectat. Ah, sí. Exacte, si tu ja tens anticossos de memòria, vull dir... per molt que entenguis, allò ja no se detectarà. Uh-huh. I en els anticossos també hi ha uns dies en els que són més sensibles. Per això a l'hora d'actuar s'ha de veure bé que els materials siguin de bona qualitat, però també molt del moment en què se mira que aquesta informació, què és el que se vol fer. Vull dir, no és una cosa de posar i tal i quan ho quiero, perquè te poden sortir moltes coses falsejades. No és una panacea de dir, pues que no s'hagan test a todo. Digo, bueno, pero yo estoy en el principio de la enfermedad, tú estás al final, yo estoy en medio, saps? Això no és una gran ajuda, però no és per fer
ja, sempre. Calma, hem fet un repàs, una classe de repàs, diria jo, de com funciona el sistema immunològic, com se fan aquest test de detecció del Covid. Així tenim les dades ben posades també per entendre un poc més tant el que passa i també per el programa de la setmana que ve en parlarem de vacunes, no?
Exacte, que les vacunes és fer anticossos de memòria, en realitat.
Exacte, perquè no agafis... Gràcies per aquest especial de Minuts de Ciència.
No, gràcies a tu per escoltar-me.
I gravada.
I bueno, aviam. que la perfecció no existeix, eh? Que no és que tinguem una tecnologia tan meravellosa encara.
Molt bé, fins aviat.
Hi ha molta feina. Fins aviat, adéu. Adéu.